A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí és dimarts, és 26 de novembre, un ple inusualment curt. El ple del mes de novembre, diem inusualment curt perquè habitualment ja usaven que això de les 4 hores no baixa i que molt sovint s'acosta a les 5. I no va més enllà de les 5 perquè passada la mitjanit, com la ventafocs, no es pot travessar un determinat llindar. Però avui la sessió va finalitzar a prop de 9:15, un ple centrat especialment al debat en l'àmbit de les mocions, més que no pas a la resta de punts de l'ordre del dia. Anem a fer un repàs, com és habitual, amb en Joan Totosau. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Ahir, un ple, com deies, inusualment curt, que va tenir aquestes mocions presentades tant pel PSC com per la CUP en el seu eix principal. De fet, l'apartat de dictàmens dels punts que porta l'equip de govern l'havíem esgotat a 9:45, una hora també absolutament inusual per arribar en aquest punt.
O sigui, en mitja hora van anar encadenant-se totes les...
No hi va haver cap debat en cap dels punts que portava l'equip de govern. De fet, el ple començava amb la lectura del manifest. Ahir era el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones i ahir tres de les regidores de l'Ajuntament, Vinyet Lluís, Núria García i Mercedes Ortúzar, van llegir de manera consecutiva el manifest que s'ha elaborat a nivell general per condemnar els actes de violència vers les dones i també per donar suport a les dones que viuen sotmeses en aquesta xacra. Però, com dèiem, el ple començava aprovant la proposta de designació del posa el dictamen nou jutge, jutgessa de pau, titular i substitut. De fet, no són nous, són els els que ja fa una colla d'anys que hi són. Fermí Grevolosa com a jutge de pau titular i Joan Miret com a jutge de pau suplent. Tots dos mantenen les seves atribucions al seu càrrec.
Fem un encaix aquí. Ens comandava Fermí Grevolosa que aproximadament des dels Jocs Olímpics, o sigui, des de fa 21 anys, aproximadament 21-22, estem al 2013, que ostenta aquest càrrec, entre altres coses, perquè també és un càrrec d'aquelles responsabilitats que bé, costa de trobar allò amb persones que vulguin ficar-s'hi, però ell ho deia amb aquesta satisfacció de la feina realitzada, tant ell, òbviament, com en Joan Miret, com a jutge escrit també el suplent al jutjat de Pau de Sitges. Ells continuaran, per tant, renoven el seu càrrec, i ahir el ple va fer públic precisament aquesta renovació
i agraïment
a la feina feta.
Per la tasca realitzada fins ara. A continuació es va ratificar un decret d'alcaldia de renúncia voluntària a la concessió administrativa de l'aprofitament d'un bé de domini públic a l'antic escorxador. De fet, no va haver cap tipus de debat, però apuntem que es tracta del caixer, de l'antic caixer de Caixa Penedès, que hi ha situat al costat del Casal d'Avis. Saben que aquell local és municipal i estava cedit a l'entitat financera a canvi de desenvolupar-hi una activitat de casal. Saben que els casals de Caixa Penedès, després de la desaparició de l'obra social de Caixa Penedès, han passat als ajuntaments, i en concret ara l'Ajuntament ha passat a gestionar el casal d'avis que hi ha en aquella ubicació, i per tant quedava per resoldre què passava
amb
el caixer automàtic. I ara el caixer automàtic torna, diguem, el local torna a ser un local municipal, per entendre's. Per tant, el caixer entenem que canviarà la seva ubicació. També es va donar compte de la constitució de l'11è Consell d'Infants de Sitges en el curs 2013-2014, fa uns anys ja, d'aquests Consells d'Infants, que, si no recordo malament, van començar amb el govern Beget, amb el primer govern Beget, I de fet, Ricard Vicente així ho apuntava i es va felicitar doncs, que s'hagi continuat la tasca. Treballaran una vegada al mes i en principi han de presentar les seves conclusions al mes de maig. És el que va explicar la regidora d'Ensenyament, Vinyet Lluís. També es va aprovar, es va fer una nova aprovació inicial, perquè se n'havia fet una, però s'han fet canvis, de l'ordenança de vialitat i de circulació de vianants i de vehicles de Sitges. Ens aturarem, res, és l'únic punt del govern que hem inclòs per escoltar-ho en format detall. Vinyet Lluís, com a regidora de Prevenció i Seguretat, va agrair en aquest punt la tasca que havia portat a terme el seu antecessor, Jorge Carretero, preparant doncs, aquesta ordenança, tot i que doncs, per algunes modificacions que s'hi han portat a terme s'ha considerat millor fer-ne una nova aprovació inicial i aleshores que es passi el període d'exposició pública i delegacions abans de portar a terme una aprovació definitiva. Carme Sant Miguel, del Partit dels Socialistes, va agrair que es tinguessin en compte alguns dels suggeriments que havia presentat el seu grup municipal, tot i que altres es veu que no es van tenir en compte i que, per tant, espera que es pugui acabar de parlar, es pugui acabar de negociar de cara a l'aprovació definitiva i que aquests puguin ser tinguts en compte. Escoltem, doncs, aquest debat al voltant de l'ordenança de vialitat i circulació de vianants i vehicles de Sitges. Comença Vinyet Lluís.
Com vostès recordaran, de fet va passar a l'altre ple, però degut a que hi ha hagut una sèrie de modificacions que s'havien de fer que eren importants, doncs ho tornem a portar aquí. També, a veure, jo m'agradaria en aquest cas també agrair el treball que ha pogut fer el senyor Jorge Carretero amb aquesta ordenança. Ell la va començar, la va treballar i aquesta regidora doncs, l'ha acabat. Aleshores, aquí inicialment la portem a aprovar, el mes que ve esperem doncs, ja que la puguem tirar endavant i m'agradaria dir-los que hem de fer un afegitó i que realment no ha arribat aquí, jo pensava que arribaria en aquest moment, i és que a l'article 60, en el punt número 17, hem de fer constatar que autoritzem el Departament de Governació pel cobrament de les sancions imposades. Això, tal com ho tenim redactat també amb aquesta ordenança, doncs hi hem de fer aquest afegitó. Si vostès ho consideren que ho podem aprovar al passar aquesta ordenança d'aquesta manera, doncs el proper ple, quan vingui la definitiva, ja estarà incorporat aquest article i aquest punt.
Gràcies, senyor Vinyet Lluís. Torn de paraules pels grups. Senyora Carme Sant Miguel, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres ens hem llegit el nou text de l'ordenança, de dir que estem satisfets perquè moltes de les qüestions que havíem plantejat s'han recollit. Alguna no, i insistirem, perquè de totes formes no són coses importants. O sigui que crec que potser hi ha hagut algun error en quan nosaltres posàvem el número, en fi, no ho sé, perquè són qüestions menors, i també hem trobat alguna mancança. Per tant, nosaltres ara ens abstenim per poder fer les al·legacions amb l'esperit i la intenció de votar-la afirmativament en el futur.
Molt bé, d'acord, gràcies.
Gràcies, senyor Sant Miguel. Més intervencions als grups? Doncs passaríem a la votació incorporant aquesta esmena que comentava la regidora de Governació, que és l'article 60 de l'ordenança, s'inclogui doncs, que la regidoria de Governació tindrà doncs, la facultat de tramitar les sancions.
El debat petit que va propiciar la nova aprovació inicial de l'ordenança de vialitat i de circulació de vianants i vehicles de Sitges, amb l'abstenció del PSC, ens deia Joan?
Amb l'abstenció del PSC per les consideracions que feia, com dèiem, Carme Sant Miguel. A continuació, també es va donar compte de l'informe trimestral de la Intervenció General sobre morositat en les operacions comercials. De fet, s'ha reduït el nombre de factures degudes de 208 a 134, segons va explicar el regidor d'Hisenda, Jordi Mas. També es va aprovar de manera inicial diversos expedients de modificacions de crèdit que fan referència al Departament de Comunicació. De fet, Ricard Vicente va fer una consulta al voltant de quin era l'objecte final d'aquestes
modificacions.
També es va aprovar de la declaració de serveis públics essencials de caràcter propi de l'Ajuntament de Sitges a altres departaments. Segons va explicar el regidor de Recursos Humans, Magí Almirall, aquesta serà l'última aprovació d'aquest tipus. Saben que com hi ha la impossibilitat de contractar a partir de la llei Montoro nou personal a l'Ajuntament, només es poden contractar persones en serveis que siguin declarats essencials. I per tant, l'Ajuntament, per poder procedir a renovacions de plantilla de gent eventual que ara mateix doncs, aleshores no se'ls podria renovar, l'única opció que té és declarar determinats serveis com a serveis públics essencials, que això és el que permet fer aquestes renovacions. Aquesta declaració de serveis públics essencials s'ha vingut portant a terme durant els darrers mesos afectant a diversos departaments, i ahir explicava Magí Almirall que l'aprovació que afectava altres departaments ahir ja seria la darrera. Ricard Vicente, del grup municipal socialista, va dir que d'acord que es declarés, però que en qualsevol cas, si hi haguessin noves declaracions d'aquesta mena, el que s'hauria d'estipular és un pla global de què es declara com a servei públic essencial i què no, i parlar-ne amb els grups de l'oposició. Com dèiem, Magí Almirall va dir que en principi no hi hauria més aprovacions d'aquesta mena. I els següents dos punts van ser l'aprovació de l'aixecament parcial de l'acord aprovat per ple amb què es restringien les condicions de treball dels empleats municipals 2010-2015. Saben que arran de la crisi i tot el que va comportar, alguns dels drets socials dels que gaudien els treballadors municipals varen quedar en suspensió. La millora de la situació econòmica general ha permès, després d'un procés de negociació amb els sindicats, de retornar algunes d'aquests drets que es van quedar suspesos, per exemple els premis als treballadors que tenen fa més de 25 i de 35 anys que estan a la casa, o també alguns dels ajuts socials. Això ha estat després d'un procés, segons va explicar Magí Almirall, de negociació amb els sindicats, aquest aixecament parcial de la suspensió va ser aprovada per unanimitat de tots els regidors. També es va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sitges al programa Municipi Cooperatiu, que segons també va ser comentat en el ple, es va aprovar la formulació i l'encàrrec de redacció i tramitació de l'expedient de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sitges relatiu a l'àmbit del Puig d'en Boronet. De fet, el que va explicar la regidora Elena Redondo va ser que el pla que hi havia, el projecte que hi ha per unir els dos carrers que pugen a les dues vessants del fondo que va cap al Puig d'en Boronet, en principi hi ha un projecte per unir aquests dos carrers. El que passa és que el projecte original sembla ser que era molt onerós, era molt costós, i aleshores el que es fa és fer una modificació per veure si d'aquesta manera, amb una rebaixa de preu, això es pot acabar executant. Era el sentit final d'aquesta aprovació que es portava a terme també en el ple d'ahir. Es va aprovar també l'adhesió a la Mancomunitat Intermunicipal Prenes Garraf per la prestació del servei de recollida d'animals perduts o abandonats realitzat pel Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Vilafranca. De fet, Elena Redondo aquí el que va explicar és que, no sé si recordaran, fa un temps l'Ajuntament va sortir de la Mancomunitat perquè, de fet, el servei de recollida de la Mancomunitat sortia molt, molt car, i van trobar una empresa que prestava en moltes millors condicions econòmiques i en unes condicions, segons explicaven, de qualitat, doncs, similars a l'Ajuntament, doncs, aquesta recollida. Què passa? Que sembla ser que aquesta empresa ha deixat de prestar els seus serveis, i aleshores l'Ajuntament ha decidit renegociar amb la Mancomunitat la seva reincorporació en aquest servei de recollida d'animals perduts. Segons va explicar Elena Redondo, les condicions actuals són millors que les que hi havia quan va sortir en el seu dia. I per últim també s'aprovava la modificació del contracte de servei de manteniment i conservació de la xarxa de baixa tensió del municipi de Sitges signat amb l'empresa CC. Aquest era l'últim dels punts dels dictaments que portava l'equip de govern, tot i que encara en va entrar un darrer pel torn de les urgències, i era el que els treballadors tinguessin dret a recuperar les pagues extres. Va ser un punt, també aquest havia quedat en suspens arran de totes les modificacions que s'havien fet anteriorment. Saben que aquest aspecte sembla ser que està recorregut al Tribunal Constitucional, però abans que no hi hagi una sentència, que serà definitiva, l'Ajuntament el que fa és aixecar també, doncs, de manera provisional, com a mínim, aquesta suspensió, per tal de permetre que els treballadors que en principi tenien dret, doncs, puguin continuar gaudint d'aquestes pagues extres.
Dos quarts d'onze del matí, en el fons, qui més qui menys pensa, doncs, Joan, que el tribunal afavoriria el posicionament dels treballadors en aquest sentit, no?
Sí o no? És sempre un misteri el que puguin dir els tribunals. El que passa és que, de moment, mentre no hi hagi una sentència ferma, que aleshores sí que seria definitiva, doncs s'ha de triar per una opció o per una altra. Això és el que explicava Magí Almirall, i s'ha optat d'acord amb els sindicats per optar, diguem, per la més beneficiosa per als treballadors.
Era el darrer punt, com ens comentava en Joan, de l'ordre del dia del ple. Entrem en l'apartat de mocions, i aquí sí que escoltaran més debat, perquè totes i cadascuna d'elles varen portar un cert debat. Comencem per la moció que presentava el Partit dels Socialistes de Catalunya.
Una moció municipal sobre la llei de la dependència. Núria García feia de ponent en aquesta moció, explicant que, doncs, vistes les retallades i a tot el que ha implicat, explicava també totes les xifres de reducció amb la que tot el sector de la dependència s'ha vist afectat a causa, doncs, de la disminució de les subvencions i, com dèiem, de les retallades. La moció es denuncia l'actuació del govern de l'Estat pel que fa a les modificacions legals de la llei de la dependència, totes restrictives en els drets de les persones i la disminució de recursos que es destinen al seu compliment. També s'insta la Generalitat a garantir un model d'atenció a les persones amb dependència i de promoció de l'autonomia personal que atorgui la seguretat en l'exercici dels drets de les persones en aquesta matèria, i presentar d'aquesta manera, en caràcter d'urgència, el model català de promoció de l'autonomia personal que garanteixi els drets de les persones amb dependència actuals i futures. També es mostrava el reconeixement a ajuntaments i consells comarcals que actualment són els que s'estan fent càrrec amb el servei d'ajuda a domicili social de totes les persones en situació de dependència, de graus exclosos per la llei estatal i dels quals la Generalitat tampoc se'n fa càrrec. Això és el que demanava aquesta moció del grup municipal el socialista, que doncs va tenir encara una consideració per part d'Òscar Ortiz de la CUP, denunciant el fet que tot plegat comporta una privatització del benestar, i Marc Martínez, el regidor de Benestar Social, en aquest sentit va dir que el govern recolzaria aquesta moció perquè entenien que anava en la línia de demanar que les administracions, doncs, facin més força i no oblidin aquest col·lectiu, i no se'n va estar de recordar els importants esforços que està fent l'Ajuntament i que farà també cada cop més l'any que ve. Va apuntar Marc Martínez que l'any que ve, doncs, Benestar Social també tindrà una mica més de pressupost i això permetrà, doncs, donar una mica més de servei, tot i que no s'arribarà a cobrir totes les necessitats que hi hauria, és el que explicava el regidor. Per tant, doncs, el punt finalment va ser aprovat amb els vots favorables de tots els grups, exceptuant l'abstenció en aquest cas del Partit Popular. Per cert, fem un apunt en aquest aspecte, i és que quan van començar les mocions, dos dels regidors del grup municipal socialista,
Mercè Espada
i Marquero, es van absentar, segons va dir l'alcalde, per motius personals. De fet, el tall l'hem deixat íntegre perquè comença amb aquesta explicació. Mentre Mercè Espada i Marquero marxaven, l'alcalde explica aquesta marxa, i a continuació dona la paraula, com dèiem, a Núria García per fer l'explicació d'aquest debat al voltant de la moció municipal del grup municipal socialista sobre la llei de la dependència. Escoltem.
S'absenten els regidors Marquero i Mercè Espada per motius personals. Passem a la primera de les mocions, que és la moció sobre la llei de dependència que presenta el grup municipal del PSC. Per defensar la moció, senyora Núria García, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Atès que la llei de la dependència i la cartera de serveis socials de la Generalitat preveuen l'accés a uns serveis i unes prestacions econòmiques a les persones amb dependència en funció del seu grau, com són les residències i les prestacions econòmiques per donar suport a la despesa de l'estada en un centre de dia o residència en cas que no es pugui oferir aquests serveis de la xarxa pública, atès que l'aplicació i el finançament d'aquesta llei per part de l'Estat ha anat a la baixa any rere any, el 2012 es va reduir al 15% la prestació del cuidador no professional i es va treure la seva cotització a la Seguretat Social, entre altres mesures restrictives. Ara, en els pressupostos del 2014, aquestes retallades continuen al voltant d'un 46,6%. Atès que aquest subfinançament implica que l'Estat només financia el 20% de les prestacions i els serveis associats a la llei i la Generalitat ha d'aportar el 80% restant, atès que seguint aquesta línia l'ICAS, Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, va suspendre de manera transitòria pels mesos d'agost i setembre i ara anuncia que serà una mesura indefinida una sèrie de prestacions. La realització de nous programes individuals d'atenció, PIA, de prestació econòmica vinculada al servei d'atenció residencial i l'ingrés a places de prestació econòmica vinculada, és a dir, residències públiques i la prestació econòmica que contribueix al pagament d'una plaça residencial privada amb cofinançament públic. També ha anunciat la flexibilització de les ràtios de personal de les residències de gent gran. Atès que en els pressupostos de la Generalitat pel 2014 disminueixen el nombre de beneficiaris dels ajuts al cuidador familiar i els beneficiaris dels ajuts per pagar residències o centres de dies privats, també es redueixen els ajuts pel cuidador familiar i els ajuts per pagar els serveis esmentats. Atès que aquestes retallades suposen un càstig a les persones amb menys recursos i comporta que una part important de persones amb molt alta dependència no puguin accedir a ser ateses amb totes les garanties que necessitaria el seu estat, la flexibilització de les ràtios pot suposar una disminució global del personal, fet que implica una pèrdua en la qualitat d'atenció. I no oblidem que les persones més afectades per aquesta aplicació restrictiva de la llei són les dones. A Catalunya, segons dades del Departament de Benestar Social i Família, són dones 64% les que són persones sol·licitants i són dones també el 67% les dones beneficiàries. Majoritàriament són les dones les que tenen cura de les persones dependents i alhora les que tenen pensions més baixes. Vist que cada vegada és més evident la devaluació de la qualitat assistencial i el canvi de model en l'atenció a les persones amb dependència per part del govern de l'Estat, però la Generalitat ha de presentar un pla alternatiu o el model català de promoció de l'autonomia personal que van anunciar ja fa 3 anys. Davant d'aquesta situació, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, denunciar l'actuació del govern de l'Estat pel que fa a les modificacions legals de la llei de dependència, totes restrictives en els drets de les persones i la disminució dels recursos que es destinen al seu compliment. Segon, instar el govern de la Generalitat a garantir un model d'atenció a les persones amb dependència i de promoció de l'autonomia personal que atorgui la seguretat en l'exercici dels drets de les persones en aquesta matèria i a tal efecte presentar amb caràcter d'urgència el model català de promoció de l'autonomia personal que garanteixi els drets de les persones amb dependència actuals i futures i traslladar-lo al Parlament de Catalunya per a fer un debat monogràfic. Tercer, mostrar el nostre reconeixement als ajuntaments i consells comarcals que actualment són els que s'estan fent càrrec amb el servei d'ajuda a domicili social de totes aquelles persones en situació de dependència de graus exclosos per la llei estatal i dels quals la Generalitat tampoc se'n fa càrrec. I per últim, quart, instar el govern de l'Ajuntament de Sitges a reforçar amb mitjans materials i personals els serveis socials per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Gràcies.
Gràcies, senyora García. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Des del grup municipal de la CUP podríem introduir alguns matisos, però ens mostrarem avui favorables a aquesta moció que presenta el grup del PSC pel fet de que la llei de dependència és una qüestió molt important de la qual doncs, tothom n'hem de prendre consciència, partint des de les bases de les administracions, que som els ajuntaments i els consells comarcals, que és cert, i com es diuen aquí, que som qui ara mateix estem portant el pes o el carro gros de l'atenció cap a les persones amb necessitats i que són els col·lectius que es veurien beneficiats per aquesta llei de dependència. I a part volem també denunciar que actualment, i des d'allà fa temps, l'actuació que està portant el govern de l'Estat, el govern central, un govern al qual ens n'hem de desempallegar el més aviat possible i el més immediatament, és el que està també provocant doncs, que els catalans i les catalanes, i per tant, per extensió, els sitgetans i les sitgetanes, ens estiguem veient perjudicats amb aquesta qüestió. I ens veiem perjudicats perquè hi ha tota la intenció de fer un canvi de model cap a les polítiques de la dependència, perquè no es vol mantenir el benestar que fins ara hem estat tenint i es vol acabar privatitzant tot el que fa referència a l'atenció i al benestar de les persones. Per tant, en contra de tota aquesta actuació i d'aquesta política que s'està engegant, i com no pot ser d'una altra manera des del municipalisme dels ajuntaments, estarem a favor de que aquesta llei de dependència tiri endavant i, per tant, no només amb aquesta actuació puguem anar evitant la privatització del benestar. Gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Més intervencions. Senyor Marc Martínez, té la paraula.
Bé, jo parlaré en nom dels grups municipals que composen l'equip de govern i només volíem fer una sèrie de consideracions. D'entrada, no, nosaltres, l'equip de govern, no veu aquesta moció com un posicionament en contra de la Generalitat ni fent bandera de jo que sé què, no. El que passa que és un clam per subsistir, és a dir, l'Ajuntament és conscient del que està passant, del que està passant a les cases de Sitges, el que està passant a les cases on hi ha dependència. Jo voldria afegir el que deia la Núria, de que deia que les dones són les que tenen tot el càrrec. Sí que és veritat, que és on tenia més, però també en trobo, en actuació normal de cada dia, homes que tenen dependència a casa i no poden treballar ni fer res absolutament i estan desesperats. Homes que podrien treballar, cuidado, perquè el que està en el paro i no té més remei doncs és una desgràcia com una altra, però aquell que pot treballar i no pot fer-ho perquè ha de cuidar la mare, la dona o el que sigui, els fills, és tremendo. I això passa aquí a Sitges, passa aquí a Sitges, i jo voldria que entenguéssiu que, insisteixo, el posicionament de l'equip de govern, dels grups de municipals, no és anar en contra de ningú, sinó és reclamar que cada palo aguante su vela. Madrid ho està fent malament, és cert, i ho fa malament, i està enviant, està retallant moltíssim, i això les famílies ho estan notant cada vegada més. El nostre ajuntament està intentant fer tot el que pot, però molt, molt més no podrà fer. Molt més no podrà fer. Nosaltres cada mes ajudem a famílies que no poden tirar endavant, a persones que no poden, gent gran que tenen que assistir-los a casa seva, etc. Moltes. Hi ha geriàtrics de gent gran, evidentment, que se'n poden anar a Norris perquè és que no poden subsistir, perquè no els hi arriba els diners de la Generalitat, perquè tampoc els hi arriba de Madrid, etc. Això és un xou d'aquests públics notoris, no? Aleshores, què fem? L'Ajuntament no pot mantenir els geriàtrics. No, és una quantitat de diners tremendo. Per tant, què hem de fer? Què fa l'Ajuntament? Pal·liar el possible personalment amb la gent que necessita aquestes coses, evidentment, amb tot el que pot, però fins a un límit. No podem tenir 500 persones, per exemple, amb nòmina de l'Ajuntament cada mes. És impossible. No ho podríem mantenir. Per tant, ajudem puntualment. I ajudem puntualment amb el que podem també als serveis d'atenció a domicili i de centres de dia, etc. Tot això intentem fer-ho el millor que podem, però no podem. No podem. I per tant, el que fa l'equip de govern és reclamar allà on sigui i de qui sigui que si pot, que arribi més lluny, que arribi més lluny. Madrid que arribi tot el lluny que li toca anar. I la Generalitat, amb allò que és la seva competència, li reclamem, com a ciutadania, que ens cuidi. No estem parlant d'una cosa... Clar, evidentment és política, però no estem parlant de política, estem parlant de necessitat ciutadana. Al poble de Sitges hi ha molta gent que ho necessita, que el seu ajuntament el cuidi i ja ho està fent. I encara ho farà més l'any que ve, perquè gràcies a que tots us heu posat d'acord que Benestar Social tingui més peles, doncs anirà més bé, però no serà suficient. Si els altres estaments no fan les seves deures, no n'hi haurà prou, això és seguríssim. Per tant, ens adherim plenament a aquesta moció amb aquests conceptes que estic dient. És la ciutadania la que reclama una solució a tots els nivells, a totes les institucions. Insisteixo, cada palo té que aguantar su vela i no la pot aguantar només l'Ajuntament.
La reflexió en veu alta que feia... La reflexió en veu alta que feia el regidor de Benestar i Família, Marc Martínez, fent referència al posicionament de la moció municipal sobre la llei de la dependència que plantejava el PSC, que va plantejar ahir el PSC i que va ser aprovada per unanimitat dels presents, no?
Amb l'abstenció del Partit Popular.
Amb l'abstenció del Partit Popular i, com els dèiem, amb la marxa de dos regidors per motius personals, tal com han pogut escoltar l'alcalde, Mercè Espada i Marc Hero. La primera de les mocions, per tant, que va ser aprovada, la primera de les tres i l'única de les tres que va ser aprovada, Joan?
Exacte, perquè l'altra va ser rebutjada i l'altra va ser retirada.
Per dos motius diferents que ara podrem tenir ocasió d'escoltar. Ens referim a les dues mocions que presentava la CUP.
La candidatura d'Unitat Popular presentava, per una banda, una moció sobre la necessitat democràtica de convocar un referèndum d'autodeterminació del Principat de Catalunya. Va explicar el seu ponent, Òscar Ortiz, que aquesta moció simplement es pretenia donar un pas més a la consideració i aprovació que es va fer ja fa temps de Sitges, de la consideració de Sitges com a municipi per a la independència. A partir d'aquestes consideracions, d'entrada, Marc Martínez de Nou Horitzó va mostrar la disposició d'un vot favorable del seu grup, ja que estan a favor del dret a decidir, que això no vol dir que a decidir sí ni a decidir no, va voler matisar Marc Martínez, sinó simplement que la gent tingui dret a votar i que després que voti doncs, el que cregui. Vinyet Lluís va optar d'entrada ja per l'abstenció, en entendre que és una consideració que no s'ha fet en els votants del seu partit i que, per tant, doncs, van preferir no posicionar-se, no manifestar-se. I Pep Moliner, parlant en nom de Convergència i Unió, va manifestar que el seu grup estava d'acord en el 85% de la moció exposada, però no estaven d'acord en el concepte d'unilateralitat. És a dir, quan la moció parla de si hi ha un tancament per part de l'Estat espanyol a l'hora de poder preguntar als catalans, de poder exercitar aquest dret a decidir, doncs que de manera unilateral es convoqui un referèndum per fer la pregunta, i per tant tampoc estan d'acord, va dir Pep Moliner, en cometre il·legalitats. Va dir el regidor de Convergència i Unió que s'han de fer les coses bé i que per tant entenia que ja havia passat el temps fins i tot va fer referència a la botifarra que s'havia pres Arenys de Munt en el seu dia, però que ja s'havia passat el termini de fer aquestes manifestacions populars i que calia doncs, en un moment en el qual doncs, el procés de negociació encara està obert doncs, per postures més serioses. Mònica Almiñana, del grup municipal socialista, va explicar que el seu grup no estava d'acord en el contingut de fons de la moció i que votant a favor s'estaven votant moltes més coses que el simple dret a decidir i que d'aquesta manera el grup socialista no podia estar d'acord i per tant va proposar una redacció alternativa d'aquesta moció de la CUP eliminant tots aquells conceptes que anaven més enllà de simplement acostar-se al dret a decidir. Òscar Ortiz va respondre que el que pretén la CUP en aquesta moció, que s'està presentant també, sembla ser, d'altres ajuntaments, és donar un pas més enllà en el camí que hi ha actualment obert i, per tant, no va acceptar aquest intercanvi que proposava el grup municipal socialista per afegir-se per canviar el sentit del vot. I, per tant, finalment, la moció va quedar tal com estava. El Partit Popular no es va manifestar, però òbviament va optar per el vot contrari en aquesta moció, com també ho va fer el Partit dels Socialistes, quedant Òscar Ortiz com l'únic regidor que hi va votar a favor, ja que els tres grups de l'equip de govern finalment van votar abstenció, ja que Marc Martínez va dir que no havia entès d'entrada aquest concepte d'unilateralitat i que, escoltant els raonaments que havien exposat, especialment Pep Moliner doncs entenia que no s'havia de donar aquest pas més, simplement de donar suport al dret a decidir, per tant també va anunciar un canvi del sentit inicial de vot que havia manifestat. Tot plega les coses, per tant la moció va ser rebutjada amb un sol vot a favor, 8 en contra i 10 abstencions. Escoltem aquest debat amb la ponència inicial del regidor de la CUP, Òscar Ortiz.
El Parlament de Catalunya ha expressat en diverses ocasions i de forma majoritària el reconeixement de dret a l'autodeterminació dels pobles, així com la voluntat de recolzar l'exercici del dret a decidir reclamant i aclamant, sobretot en els darrers anys, pel poble català. El poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener de 2013, es va reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà. Entenem, per tant, que és també voluntat majoritària del Parlament de Catalunya avançar envers la concreció de tot allò que faci possible l'exercici del dret democràtic a un referèndum sobre la independència de Catalunya. En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular expressada per les grans mobilitzacions socials viscudes els darrers anys, aquest consistori ja es va fer un pas en aquesta direcció mitjançant un acord de ple del 30 de gener del 2012 declarant-se municipi per la independència. En aquest sentit, la present moció posa sobre la taula la necessitat de que la Vila de Sitges faci un pas més i es posicioni per la necessitat de la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació durant el 2014. Per tot el que s'ha exposat, demanem en el ple de la Corporació l'adopció dels següents acords. Primer, que s'insti el Govern de la Generalitat a promoure el referèndum al llarg de l'any 2014 i en funció de la taxa de la data exacta que s'acordi en el marc de la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir del Parlament de Catalunya. Segon, instar el Govern de la Generalitat a promoure el referèndum de forma unilateral, habilitant tots els mecanismes a l'abast de fer-lo possible. En el cas que es constati el bloqueig de l'Estat espanyol, ha de deixar votar el poble català per decidir el seu futur. Tercer, instar el Govern de la Generalitat a convocar el referèndum amb la pregunta que acordi la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir del Parlament de Catalunya, que hauria de ser unívoca. Incloure el concepte d'independència política, permetre només una resposta binària i que emeti un mandat clar. Quart, instar el Govern de la Generalitat a respectar i fer respectar el mandat sorgit d'aquest referèndum. I cinquè, notificar els presents acords a la presidència del Govern de la Generalitat i als grups parlamentaris representats al Parlament de Catalunya. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Torn de paraules pels grups. Senyor Marc Martínez, té la paraula.
Hòstia, quin afany que teniu. Ara no va. Perdona. Sí, només per aclarir els conceptes que nosaltres, per què votem a favor d'aquesta moció. Votem a favor d'aquesta moció sent conscients de que nosaltres tenim un electorat en el que no li hem preguntat què vol fer. Ni tampoc sabríem, diríem, decidir per a ells. El que tenim clar que avui es fa és que es vota el dret, diríem, a decidir de cada persona. Davant d'això nosaltres ho tenim claríssim. Volem el dret a decidir, el que calgui. Aquí no estem votant sobirania sí, sobirania no, si independentisme sí, si independentisme no, sinó estem votant el dret a decidir. I això, els responsables de Nou Horitzó, com a partit, té molt clar que vol votar quan pugui totes les coses que li fan referència o les que li puguin fer. És el dret a decidir. Això ho tenim claríssim. Independentment de que el dia que es faci una proposta de votació hi hagi el que sigui i els nostres votants votin el que els doni la gana, que per algú són sobirans. Però en aquest moment el que estem fent és votar un dret. I ja ho vam dir-ho l'altra vegada quan parlàvem de la plaça Espanya, etc., que votàvem el dret. I que els nostres, i que després van votar en contra nosaltres, per exemple, del resultat ja final del que calia. Però aquest moment és un dret, i en un dret nosaltres reclamem que tinguem aquest dret. Per tant, votarem a favor de la moció.
Gràcies. Gràcies, senyor Martínez. Senyora Villalluís, se van passar els micros.
Bé, nosaltres, com també hem fet altres vegades, també podríem votar sí amb aquest dret a decidir, però com que considerem que som un partit municipalista i que tenim votants de totes o variades opinions, doncs ens abstenim. Gràcies.
Gràcies, senyora Villalluís. Senyor Pep Moliner té la paraula.
A veure, em sent, sí. Nosaltres ens abstindrem aquesta moció, però no perquè no estiguem a favor el 85 o 90% del seu contingut, que ho estem, sinó una mica per responsabilitat. Hi ha un debat molt, molt profund sobre aquest tema, no només al Parlament de Catalunya ni als ajuntaments, sinó arreu del país. La gent del carrer doncs, ocupa un espai important de la vida diària i de la quotidianitat de moltíssima gent. Però clar, vostès ens porten cap a un camí i marquen un camí doncs, i fan unes afirmacions a la moció d'una certa unilateralitat i d'una certa praxis de partit que nosaltres no podem compartir. Hi ha una comissió al Parlament de Catalunya, hi ha un Consell constituït de Transició Nacional i després hi ha tota una sèrie de partits que estem a favor per no excloure a ningú d'aquest procés. Jo crec que el posicionament que marquen vostès, que no té res a veure amb si s'està a favor amb el dret a decidir o si no s'està a favor, discrepo del company de Nou Horitzó, o si s'està a favor de la independència o si no, sinó que vostès demanen doncs que si Espanya no ens autoritza un referèndum, ni tampoc ens traspassa les competències per convocar-lo, doncs cometem una il·legalitat. I per tant, unilateralment, com a país, doncs, convoquem un referèndum sense cap legalitat. Doncs nosaltres, d'Arenys de Munt, ja, molts de nosaltres ja hi vam anar a votar, vam anar a menjar una botifarra allà i vam ensenyar l'estelada, molts la tenim al balcó, però d'això n'estem cansats com a país. Volem un pas més endavant. Crec que amb aquesta unilateralitat no l'aconseguirem, aquest pas endavant. O sigui, Arenys de Munt ja ho vam fer, ho vam respectar moltíssim, però hi hem de donar un pas més sòlid, perquè jo crec que la ciutadania demana un pas més sòlid. El president Mas ha sigut el president que, tot i el que està rebent per tot arreu, i també té aquestes mocions que, amb tot el respecte al món, no l'ajuden gens, ha sigut el primer president després del president Macià que ha tingut la valentia i la fermesa de portar, portar Catalunya cap a límits que fa 2 anys ningú s'imaginava. És a dir, ara aquí parlem amb una facilitat bueno, a vegades inquietant d'un procés doncs que fa 2 anys ningú en parlava. Jo crec que s'han de fer les coses bé, Convergència i Unió vol fer les coses bé, també té un debat intern que com a Convergència i Unió l'hem de respectar. Els 6 regidors de Convergència i Unió que estem aquí sentats no som com ho diria jo, em costa ara trobar la paraula. No som, jo crec que ens hem posicionat molt clarament quan hi ha hagut un debat com els que hi ha hagut. Hem sigut un dels que hem potenciat a peticions de vostès un procés de participació ciutadana pel canvi de nom de la plaça Espanya i el carrer Espanya i hem votat a favor, igual que de moltes altres mocions i resolucions que s'han presentat en aquest ple. Però actuem amb responsabilitat. Hi ha un president que està intentant buscar un acord amb tots els partits, buscar una pregunta inclusiva, i jo crec que amb mocions com aquestes doncs, compliquen una mica el procés, igual que altres declaracions d'altres polítics que també doncs, són torpedes de flotació cap al procés. Per tant, votaríem abstenció en aquesta moció. Moltes gràcies.
Gràcies. Més intervencions dels grups? Senyora Mònica Almiñana té la paraula.
Gràcies, alcalde. Bueno, en primer lloc, nosaltres discrepem del senyor Martínez. Nosaltres sí que creiem que en aquesta moció no s'està votant el dret a decidir, sinó que s'està votant una sèrie de coses que va molt més enllà del dret a decidir, com molt bé acaba d'explicar el regidor. El que sí, jo crec que tots vostès llegeixen la premsa i coneixen perfectament quina és la posició del Partit dels Socialistes de Catalunya sobre la consulta. Continuem demanant que ha de ser una consulta acordada i legal. Però sí que abans agradaria, per el tema complex, proposar a la CUP una redacció alternativa de 2 punts. perquè si acceptés aquesta redacció nosaltres podríem canviar la nostra intenció de vot. Si li sembla bé, li llegeixo. Seria en el segon punt, llegeixo tal com quedaria, ¿vale? Crec que és més fàcil així, no? Seria instar el govern de la Generalitat a promoure el referèndum habilitant tots els mecanismes a l'abast de fer-ho possible. I ho deixaríem aquí. I el tercer punt, la redacció seria instar el govern de la Generalitat a convocar el referèndum amb la pregunta escrita que acordi la comissió de l'estudi del dret a decidir del Parlament de Catalunya, que hauria de ser unívoca. I ho deixaríem aquí. Si vostès s'avenen a acceptar aquests canvis, aleshores nosaltres podríem fer un canvi de vot.
Gràcies, senyora Almiñana. Senyor Òscar Ortiz, si vol contestar les esmenes que proposa el grup socialista, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Abans, si m'ho permet, aniré per parts i en resposta al que ha expressat el grup municipal de Nou Horitzó. També és cert que no només s'està parlant d'un procés de si independència sí, independència no. Evidentment, això va sumament lligat a un procés bàsic, que és el del dret a decidir de tot poble. I, per tant, el poble català en aquest cas, com ja es veu de tot el procés que s'està seguint des del Parlament. Pel que fa al grup municipal de Convergència i Unió, ens sembla molt bé que vostès aboguin a la responsabilitat. De fet, tots haurem de ser responsables en aquest procés, que esperem no sigui gaire més llarg del que podem tenir en el nostre imaginari, tot i que no sabem amb certesa quan això pot acabar. Aquesta és la situació que estem vivint avui dia al poble català, és a dir, no tenim data, no tenim pregunta, estem a 25 de novembre i per tant ens queden pocs dies per acabar l'any i ningú pretén des de la CUP posar-se les mans al cap, com vostè ha semblat doncs, expressar en el fet de que sembla que estem doncs, com caminant una mica o corrent en el sentit d'expressar amb vehemència aquest sentit de la moció. No és així. Per tant, m'agradaria simplement que aclarir-li que amb l'abstenció fins a quin punt vostès estan sent doncs, responsables. És a dir, hi ha un debat i afegim, a part del debat que vostè ha dit, que estem tenint la ciutadania i el treball de la Comissió del Parlament, s'hi ha d'afegir un treball que va començar l'ANC, a la qual vostès ja han hagut d'anar a remolc d'aquest treball de l'ANC. Per tant, vostès s'han vist finalment empesos per una necessitat que ha mostrat en tot moment i que ha sortit d'inici des del poble català. Hem de recordar que això ha entrat des del carrer i des de la voluntat del poble dins del Parlament. I em sembla que no li ha quedat clar i s'ha pogut confondre en el fet de que en el segon acord apareix simplement la paraula unilateral, però com diem, es volen habilitar tots els mecanismes a l'abast per fer-lo possible. Per tant, no em vulgui confondre amb el fet de referèndum il·legal, perquè nosaltres creiem que la legalitat és també les voluntats del poble. Per tant, si l'Estat espanyol no ens permet de celebrar aquest referèndum, és una obligació del nostre Parlament, de la nostra Generalitat, de que busqui aquells mecanismes que facin possible aquesta consulta, que és el que volem explicar en aquest segon acord. Aquest segon acord no pretén saltar-se la legalitat. El que pretén és empènyer la Generalitat a fer passes molt més enllà en el moment de que ens trobem en una possible situació de que l'Estat ens hagi negat la consulta i que, per tant, el poble català no la puguem tirar endavant. I en cap moment estem buscant en aquest segon acord, com sembla ser que hagi vostè dit, una visió folclòrica de la consulta amb l'exemple que m'ha citat d'Arenys de Munt. Arenys de Munt ha tingut una altra casuística, ha tingut una altra manera de celebrar-se, però ni molt menys la CUP està buscant aquesta sortida que vostè ha semblat explicar amb la celebració dels drets a decidir en cadascun dels municipis, en el cas per això d'Arenys de Munt. Li voldria destacar que en el primer acord les coses queden bastant aclarides en quant a que no devaluem i posem en valor el treball que s'està fent des de la Comissió d'Estudi pel dret a decidir. Simplement el que demanem és que abans de que acabi l'any, des de l'Ajuntament, apretem a la Generalitat i ens puguem ja trobar el poble català amb una pregunta concreta i amb una data concreta i que no continuem estant en la deriva en el nostre imaginari per poder fer realitats unes il·lusions d'una gran part de la població catalana. Gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Li queda per això pendent respondre al PSC sobre les esmenes. Senyor Oscar Ortiz.
Com ja hem dit amb la nostra explicació, acceptaríem doncs que la paraula unilateral, si no volen, no perdonin. No, perdonin, aviam. Em pot tornar a repetir la seva proposta, si us plau?
Pateixo. Quedaria. El segon punt seria instar el govern de la Generalitat a promoure el referèndum habilitant tots els mecanismes a l'abast per fer-lo possible. Punt. Quedaria suprimit el resta del text. ¿Vale? A part de la de forma unilateral també s'hauria de suprimir. ¿Vale? I el tercer punt, si el llegeixo no cal. ¿Vale?
Estan aclarides les esmenes? Doncs ara hauria de respondre si les accepta, si no...
Gràcies doncs, per l'aclariment en el segon acord. El tercer ens havia quedat clar. El tercer el mantindrem en la moció, com estava proposat en la moció. I pel que fa al segon, doncs, també perquè hi ha hagut aquest embolic que ha tingut en la paraula unilateral i voldríem mantenir aquesta paraula. Gràcies.
Per tant, entenc que no s'accepta cap de les esmenes demanades. Molt bé, torn de paraula, seguim endavant. Senyor Marc Martínez té la paraula. Caputxa. Aviam si reclem això de les caputxes, perquè...
Sí, sí. A veure, en vista de que el que nosaltres manteníem no ho manté ni la pròpia moció, doncs, evidentment, passarem a abstenir-nos, perquè, clar, nosaltres en teníem una cosa molt clara, però si ningú ho entén, i a més a més aquesta reforma que té una finalitat concreta, nosaltres aquí ja ens abstenim.
Més intervencions de grups? Senyor Pep Moliner té la paraula.
Sí, ràpid, per aclarir una cosa. No parla només vostè del dret a decidir i d'habilitar els mecanismes tots els abast de la Generalitat, que això també estem totalment d'acord. Parlar d'unilateralitat. Unilateralitat és decidir unilateralment i forçar la Generalitat a això, i parlar de resposta binària. I jo personalment també estic a favor d'una resposta binària i clara, però clar, tot això jo ho veig una mica com que la CUP, amb tota la legitimitat, que també va tenir els seus dubtes al primer pacte, perquè es van expressar amb molta claretat, el seu líder al Parlament ho va expressar amb molta claretat, però també van tenir els seus dubtes i es van abstenir. Jo crec que això és una mica intentar posar una mica en tensió a Esquerra Republicana i a Convergència i Unió, que és normal i és del tot legítim. Avui el senyor Herrera també ha donat la seva opinió al respecte al referèndum i tot, i hi ha bones notícies, perquè sembla que ells afortunadament es queden en el pacte pel dret a decidir i no fan com el PSC. Però vull dir, estem jugant a política amb aquesta moció, i la CUP suposo que tots els ajuntaments l'està presentant, no només a Sitges, per tant no és una cosa de pressionar només aquí a Sitges. Vull dir, per tant, ho entenem perfectament i ho respectem, però no parla només d'això que vostè m'explicava a mi, sinó que parla de moltes més coses. Però en tot cas, en el fons de la qüestió i del debat ens hi trobarem. Sempre. Ho sap, almenys amb aquests regidors de Convergència i Unió. Gràcies.
11 i 8 minuts sobre la taula, per tant, aquest concepte de unilateralitat, que va aparèixer ahir sovint a l'hora d'abordar aquesta moció del grup municipal de la CUP de Sitges sobre la necessitat democràtica de convocar un referèndum d'autodeterminació del Principat de Catalunya, que va tenir el vot a favor del propi regidor de la CUP, Òscar Ortiz, i la resta, com ja ens explicava en Joan Totosaus. Hi havia, però, una altra moció que apel·lava directament a la Plataforma per uns Impostos i Serveis Justos i a la seva recollida de signatures, aquelles 3.800 signatures que posaven sobre la taula el que entén la plataforma, com la seva portaveu ha argumentat en més d'una ocasió en aquesta taula i també en els diferents plens municipals, el que ha de ser una nova gestió dels comptes de l'Ajuntament i una menor pressió fiscal als ciutadans. La CUP va recollir d'alguna manera aquest testimoni de les 3.800 signatures i el portava al ple amb una moció titulada Moció de la candidatura d'Unitat Popular per l'admissió a tràmit de la iniciativa ciutadana presentada per la Plataforma Ciutadana per uns Impostos i Serveis Justos el 17 de setembre del 2013, el dia que es van entrar totes aquestes signatures. Joan?
Aquesta moció mereixerà un comentari tècnic i és el que va fer d'entrada el secretari a petició de l'alcalde. Dintre del reglament de participació ciutadana, la iniciativa ciutadana, és a dir, és un grup de signatures que es presenten per demanar alguna cosa, doncs, al ple, perquè se sotmeti a la consideració. El que passa és que hi ha alguns aspectes que queden fora de les iniciatives ciutadanes i entre ells, diguem que aquesta petició, aquesta moció que feia la CUP, diguem, n'incompliria dos. Per una banda, que no es poden presentar iniciatives ciutadanes sobre temes que estiguin en tramitació i ara, precisament, tant pressupostos com ordenances estan en exposició pública i, per tant, hi ha un altre element, un altre fòrum en el qual es pot participar públicament, és a dir, presentar una al·legació perquè sigui resolta per l'Ajuntament. Per tant, això per una banda. I per altra banda, a més, i això ja m'ho va semblar entendre, però diria que l'argumentació del secretari anava per aquí, tampoc sobre el tema de tributs es poden fer peticions expresses, que quedaria fora de l'àmbit en el qual es poden presentar iniciatives ciutadanes. Mm-hmm. Iniciatives ciutadanes.
O sigui que en aquest cas tot quedaria reduït a la proposta de presentar al·legacions per part de la Plataforma per uns Impostos i Serveis Justos.
Correcte. A partir d'aquí, dos elements més. Per una banda, el fet que la CUP va presentar aquesta moció el divendres passat, és a dir, passada la Junta de Portaveus, en la qual doncs hagués pogut discutir-se l'admissió o no d'aquesta moció. Com diguem que no va passar per aquest sedàs, doncs directament es va incloure en l'ordre del dia del ple. Malgrat que el secretari va dir que el govern o l'Ajuntament hauria d'inadmetre, és a dir, de no admetre a tràmit aquesta moció. Però es va posar en l'ordre del dia per fer aquesta explicació. Aleshores, diguem que qui tenia la responsabilitat de retirar-la era qui l'havia presentada, mm-hmm. és a dir, el grup de la CUP. Va haver, per tant, aquí una mica de diàleg entre Miquel Forns i Òscar Ortiz sobre si la CUP podia o no presentar aquesta moció. De fet, poder sí que podia, el que passa és que aquesta moció estava en uns termes que legalment no eren correctes. Què passa a partir d'aquí? Sembla ser que, a més, segons explicava Miquel Forns, per una banda, no hi ha hagut cap petició expressa de la Plataforma Ciutadana per uns Impostos i uns Serveis Justos per constituir-se per fer el tràmit d'iniciativa ciutadana, sinó que la primera notícia que tindria l'Ajuntament sobre aquesta petició vindria a partir de la moció que presenta la CUP, que és un grup polític, no és la Plataforma. Això per una banda, i per una altra, va dir Miquel Forns que actualment hi ha un procés de diàleg i de fet ja hi ha hagut alguna reunió amb la mateixa Plataforma a partir de criteris molt allunyats, va admetre l'alcalde, però que el procés de diàleg està existint. Això és el que va dir l'alcalde. Òscar Ortiz va acceptar els arguments legals que exposava el secretari, però va dir que igualment havien mantingut la voluntat de presentar aquesta moció, malgrat doncs, conèixer les consideracions jurídiques que hi havia al voltant de la mateixa, per, diguem, deixar entreveure la manca de voluntat que, al seu parer, té el govern per obrir el pressupost i perquè hi hagi una participació real dels ciutadans en l'elaboració del pressupost. Aquesta consideració no va agradar a Miquel Forns perquè va entendre que era un ús no ajustat del dret que tenen els grups municipals de presentar mocions. Però tot plegat va acabar. Òbviament, després d'aquestes consideracions jurídiques o legals, Òscar Ortiz va optar per la retirada de la moció, és a dir, ni tan sols es va portar a votació, però va haver dues consideracions molt similars al voltant de la mateixa. Primer de Ricard Vicente, del grup municipal socialista, i després de Jorge Carretero, del Partit Popular, en el sentit que demanar al govern que hi hagi un esforç per aproximar les posicions i que els grups del plenari, tots els grups del plenari, puguin participar en aquest procés de converses que s'està tenint amb la Plataforma per tal d'acostar aquestes posicions. De fet, Jorge Carretero va dir que ell ja estava d'acord amb el que havia explicat abans Ricard Vicente i que fins i tot doncs, que entenia que el grup socialista pogués ser més beligerant en el sentit que havia donat suport en el seu dia, en l'últim ple, a pressupostos i ordenances, i per tant doncs, entenia que era legítim que el grup socialista demanés amb més força
participar
aquesta participació. En qualsevol cas, va quedar aquesta demanda sobre la taula i no va haver cap més consideració a càrrec de cap membre del govern ni del mateix alcalde.
O sigui que el que escoltarem és un debat a l'entorn d'una moció que finalment va ser retirada per aquests condicionants legals que el secretari municipal, que ja ho saben que és el notari de l'Ajuntament, va exposar precisament el requeriment de l'alcalde en l'inici del debat d'aquesta moció.
Per tant, abans d'escoltar el que és el ponent de la moció, que és Òscar Ortiz, escoltarem primer l'entrada que l'alcalde li dona al secretari perquè faci l'explicació jurídica prèvia a l'exposició de la moció.
Abans de donar-li la paraula, senyor Òscar Ortiz, per defensar la moció, li dono la paraula al senyor secretari, que explicarà l'àmbit tècnic del contingut d'aquesta moció perquè el tinguem present tots els regidors. Senyor secretari.
Sí. Hi ha dues qüestions a tenir en compte en relació amb la moció. En primer lloc, que es demana l'admissió a tràmit d'una iniciativa ciutadana en l'àmbit del reglament de participació ciutadana, el qual en l'article 4 estableix clarament que s'han d'inadmetre les peticions de participació ciutadana quan ja existeix un procediment administratiu en el qual es poden vehicular aquestes peticions, a la mesura en què no resulta desitjable una duplicitat de procediments administratius. En aquest cas, la petició té un tràmit especial de participació ciutadana en l'exposició pública que es fan de les ordenances fiscals. Hi ha 30 dies per formular les al·legacions i és el moment en el qual s'han de formular les al·legacions per participació ciutadana. I una segona qüestió fa referència al fet de que es tracta d'una petició respecte a un expedient administratiu concret que es porta al ple i que la petició la va realitzar una plataforma i, en canvi, la CUP demana l'admissió a tràmit en un expedient del qual no és part. Llavors, l'impuls o el no impuls de la qüestió correspondria a la plataforma. Es podria reformular per part de la CUP en un altre sentit, però administrativament no hi ha legitimació en aquest sentit.
Gràcies, senyor secretari. Fet aquesta explicació tècnica, creiem que era important per situar-nos. Ara sí té la paraula el senyor Òscar Ortiz per si vol exposar el contingut de la moció. No. La moció està entrada en temps i forma i, per tant, forma part de la convocatòria.
Sí, les mocions es poden presentar fins que abans de la convocatòria. No cal que passin per comissió informativa. Han de passar per comissió informativa les propostes d'acord, no les mocions.
Té la paraula, senyor Òscar Ortiz.
D'acord, aclarides aquestes explicacions per part del secretari, seguirem amb el guió que portàvem preparat, que és presentar-los la moció. I atès que la plataforma ciutadana per uns impostos i serveis justos va entregar el passat 17 de setembre a les oficines de l'OAC més de 3.800 signatures que van recollir dels ciutadans de Sitges en contra de la pujada d'un 30% de l'IBI el 2013 i l'augment també d'altres taxes i impostos, atès que la iniciativa ciutadana és aquella forma de participació mitjançant la qual els ciutadans i ciutadanes promouen accions o activitats municipals en àmbit de competència municipal. Atès que pel fet d'haver recollit suficients signatures per presentar més d'un 10% dels ciutadans de Sitges, la plataforma es converteix en titular de dret d'iniciativa ciutadana per realitzar una iniciativa normativa, tal com estableix el Reglament de Participació Ciutadana de Sitges en el punt 3, article 4, capítol 1. Atès que la iniciativa ciutadana amb caràcter normatiu o iniciativa normativa recull el dret a proposar a l'Ajuntament l'anàlisi i estudi d'un assumpte concret i, conseqüentment, la necessitat d'aprovació d'una disposició o ordenança municipal que modifiqui les existents i no s'instauri de noves, atès que la iniciativa normativa que presenta la plataforma recull una demanda popular expressada amb gairebé 4.000 signatures recollides respecte a un tema de suma importància que cal ser debatut en públic amb la presència de tots els actors implicats. Atès que l'acceptació a tràmit d'una iniciativa ciutadana, segons el punt 6è de l'article 4, capítol 1, establirà primer la seva posada en exposició pública i després que la iniciativa sigui sotmesa a la consideració de la comissió informativa corresponent o l'òrgan pertinent que n'examinarà el contingut en funció de la seva viabilitat tècnica o pressupostària, si s'escau, la decisió tindrà en compte principalment l'interès públic de la iniciativa. El dia de la presa en consideració de la iniciativa per la comissió informativa, el representant dels peticionaris podran explicar i defensar la seva iniciativa davant dels membres de la comissió, a petició d'aquesta o a iniciativa pròpia. La comissió informativa formularà el seu dictamen que passarà al ple municipal. Atès que amb l'acceptació de tràmit de la iniciativa ciutadana permetrà debatre en profunditat una demanda popular expressada en gairebé 4.000 signatures recollides i, per tant, representa un debat i unes inquietuds relacionades amb les finances municipals que són ben presents al carrer de la Vila de Sitges, atès que l'acceptació a tràmit d'aquesta iniciativa ciutadana suposarà un pas endavant per part de l'Ajuntament de Sitges en la direcció del foment de la participació ciutadana i la transparència, tot permetent l'obertura d'una comissió de debat sobre les finances municipals més enllà dels grups municipals, ja que comptarà amb la presència de la plataforma. És per això que des del grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular demanem al ple l'adopció dels següents acords. Primer, acceptar a tràmit la iniciativa ciutadana presentada per la plataforma Ciutadana per uns impostos i serveis justos el darrer 17 de setembre. I segon, que en l'acceptació a tràmit de la iniciativa ciutadana s'activin els passos que estableix l'article 4 i l'article 16 del Reglament de Participació Ciutadana de Sitges.
Gràcies, senyor Escarretí. Torn de paraules pels grups. Bé, simplement insistir en el que... Perdó, senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Davant. Sí, gràcies, senyor alcalde. Se'ns presenta algun dubte per l'explicació que ha fet el senyor secretari, perquè no entenem doncs com acaba de quedar la cosa. A part de demanar còpia de l'informe que ha fet, necessitaríem una mica més d'explicació. Llavors, en quin sentit ara aquesta moció pot continuar, no pot continuar? Bueno, perquè ens hem perdut, la veritat. I amb l'explicació hi ha hagut un moment que ens hem perdut. Sí.
Senyor secretari, llavors, davant.
Sí, per explicacions.
El ple pot prendre les decisions que consideri adients. Jo faig l'advertiment des del punt de vista del reglament de participació ciutadana, no es poden presentar iniciatives de participació quan ja existeix un tràmit administratiu específic per aquella qüestió. És un desenvolupament de l'article 29 de la llei de la Constitució espanyola, del dret de petició, que també es troba recollit a la llei orgànica que desenvolupa aquest dret, que quan el dret de petició s'exercita respecte a aquelles qüestions que no tenen un tràmit administratiu específic. I en el present cas, que s'està demanant una modificació o una qüestió relativa a les ordenances fiscals, s'hauria de vehicular per aquella via. És a dir, el govern hauria d'inadmetre la petició que s'ha formulat. És una qüestió, a més, que correspondria en tot cas a la competència del batlle i no del ple, però això ja és una altra qüestió. S'hauria de reformar, bueno, no vull fer propostes, però s'estan fent peticions concretes respecte a un expedient administratiu concret, no un posicionament polític, ni una crítica al govern, ni una proposta en positiu. S'està demanant impuls a un expedient administratiu que s'està tramitant per part de l'aparell administratiu de la casa. Jo faig l'advertiment de que la proposta d'acord en els termes en què està desenvolupada és contrari al reglament de participació que es va aprovar pel ple de l'Ajuntament.
Sí, si em permeten afegir una mica de comentaris més respecte a aquesta situació, és a dir, la CUP avui ens demana, amb aquesta moció, que s'admeti a tràmit una iniciativa ciutadana que la CUP assumeix a través d'aquesta moció, però que no tenim coneixement oficial de que els impulsors, que en aquest cas seria la plataforma, vulguin que allò que van presentar per registre el dia 17 de setembre, que era un volum molt important de signatures i unes reivindicacions, sigui una iniciativa ciutadana. Posem pel cas que això és així. Què ens diu el secretari? Que en aquest moment això no es pot acceptar, per una raó, perquè tant la llei com el reglament, quan parla de tributs, no es poden fer iniciatives ciutadanes, en el cas dels tributs, correcte?
Sí, efectivament, sí.
Segona qüestió, en aquest moment, com que el ple de l'Ajuntament el mes d'octubre ja va aprovar les ordenances fiscals inicialment i el pressupost, està a exposició pública. Per tant, aquesta reivindicació ciutadana no té que anar per la via de la iniciativa ciutadana, sinó que pot anar per la via normal de les al·legacions a les ordenances fiscals. I per tant, el que ens diu el secretari és dir, el contingut, correcte, la forma de fer-ho no és la que és correcta, perquè ni el reglament ni la llei ho permet. Per tant, el que s'hauria de fer és això, aquesta proposta, que sigui una al·legació, per exemple, a les ordenances fiscals. I aquesta seria la via. Perquè la fórmula d'iniciativa ciutadana, en aquest cas, no es pot aplicar perquè parla de tributs i perquè, a més, ja està en marxa l'expedient administratiu perquè es va aprovar fa un mes. És això. Probablement, si aquesta moció hagués anat a la comissió informativa, i no hagués vingut després, doncs això ho haguéssim parlat allà i ara ens estalviaríem de trobar-nos amb aquesta qüestió tècnica, doncs que el procediment administratiu, la legalitat, no permet això que ens demana en aquest moment el grup municipal. Més o menys és això, senyor secretari? L'explicació...
Sí, és correcte.
Senyor Carretero, intervenció.
Sí, jo quería hacer una pregunta, porque esta iniciativa ciudadana, aunque la haya presentado como iniciativa ciudadana, que por las explicaciones que nos ha dado el secretario y usted, señor Fons, parece ser que no sería la fórmula correcta para este tema de ordenanzas fiscales. Sin embargo, esta contestación que nos dan hoy ustedes aquí en el Pleno sobre la moción, ¿se les ha dado a la plataforma cuando han presentado? O sea, ¿se la ha transmitido ya, antes de llegar al Pleno, la contestación de que no era adecuada esta fórmula que utilizaban? Porque, claro, esto llega al Pleno, no lo sé, ahora me dirán ustedes si la han contestado o no. Es lógico que llegue al Pleno también si no se les ha dado ninguna contestación. Esa es la pregunta.
Li contesto molt fàcilment. Nosaltres, en el moment que rebem el registre de l'Ajuntament, el 17 de setembre, si no recordo malament aquesta petició, es parla d'una proposta, un posicionament de la plataforma, ho entenc així, i aquí hi ha membres de la plataforma, i si no és així després ho podran expressar ells mateixos, però que en diuen la nostra proposta d'ordenances fiscals pel que fa a l'IBI, a la taxa d'escombraries, a la plusvàlua, és aquesta. I en cap moment diuen que allò és una iniciativa ciutadana. El dia 20 de novembre, la CUP registra, passada la comissió informativa, una moció en la qual diu que això vol que es tramiti com a iniciativa ciutadana. Nosaltres, en aquell moment, quan ens n'adonem, Secretaria General, l'alcaldia, en parlem, ens adonem que no es pot procedir d'aquesta manera i se li comunica amb el regidor de la CUP que això no, el reglament no permet, ni la legalitat, i que ha d'anar per una altra via. És així, senyor Escortit? Se li va comunicar? Ja està. Nosaltres vam parlar amb aquell que va fer la petició, que és la CUP en aquest cas. I la CUP se li va comunicar i, bueno, pel que sigui, doncs, ha decidit no retirar la moció, però en qualsevol cas, ara el que està exposant el secretari i jo mateix és que el que anem a votar, encara que sortís que sí, no ho podríem fer, perquè ni la legalitat del reglament ni la llei permet que fem això que es demana. Que igualment el que es vol és parlar del contingut, debatre el que proposa la plataforma, això sí que ho podem fer, òbviament, i tant, però ha d'anar via al·legacions, i és l'únic que es comentava en aquest cas. Senyor Carretet.
Bien, yo en este caso, yo lo que le propongo al regidor de la CUP y a este pleno es que se entienda la iniciativa, lo que ha presentado la plataforma ciudadana y estas firmas como unas alegaciones, que las entendamos como unas alegaciones, y por el carácter especial de que va acompañado pues de una gran cantidad de firmas, que la resolución de esas alegaciones no se haga de forma anónima y que llegue aquí al Pleno con un simple informe, sino que se le pueda dar audiencia pues a esta plataforma pues para que las defienda en el momento de que se vaya a tomar la decisión de si se acepta o no se acepta. Esto es lo que yo propondría al regidor de la CUP para tirar adelante la moción y al Pleno de este Ayuntamiento.
Respecte a la qüestió de si es dona audiència o no als ciutadans de Sitges, vull dir una qüestió, i és que del 17 de setembre cap aquí, no parlo d'una audiència pública, parlo d'audiència als interessats. Del 17 de setembre fins aquí ens hem reunit ja una vegada amb la plataforma i hem posat sobre la taula els continguts que van expressar la plataforma en aquests escrits i les signatures. Ens van expressar quin era el seu posicionament respecte a les ordenances. Inclús ens vam emplaçar a una segona vegada a trobar-nos per parlar del pressupost i la plataforma va demanar documentació sobre el pressupost, quina era la proposta que hi havia i que a partir d'aquí ens emplaçaríem a trobar-nos si s'esqueia per continuar parlant. Però vull dir que amb l'interessat que va presentar la proposta i que va recollir les signatures, del 17 de setembre cap aquí ja ens hem reunit una vegada per parlar-ne, vull dir, per deixar-ho com a mínim, posar-ho de manifest. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
La CUP no vam acabar retirant aquesta moció i per tant doncs, l'hem acabat portant en el ple, perquè com a partit polític teníem una sensació que era que des del dia 17 de setembre no s'havia escoltat, no s'havia donat resposta i no s'havien atès una entrada de signatures bastant gran, gairebé 4.000, que consultant el reglament de participació ciutadana s'observava que es podien convocar i es podien celebrar les iniciatives ciutadanes amb la composició d'una comissió. veiem que la proposta d'aquesta moció entra en un conflicte amb el que diu el nostre reglament orgànic. Per tant, nosaltres el que hem volgut fer notar amb aquesta moció és justament que no hem pogut veure per part d'aquest govern la suficient voluntat per obrir el pressupost més enllà de les comissions que estem tenint els diferents partits i les reunions amb les quals ens hem pogut estar trobant. Per tant, nosaltres el que preteníem és que creiem que cal obrir molts més els pressupostos més enllà de les al·legacions, és a dir, engegant un procés que poden donar vostès com a origen des del govern, on simplement es pugui parlar molt més, es pugui clarificar. Hi ha moltes xifres del seu pressupost que ara mateix encara no estan clares. Hi ha moltes xifres que vostès el que tindrien que fer és confrontar-ho amb la plataforma perquè se'ls ha estat demanant. Han entrat aquestes signatures i vèiem que no hi havia resposta. Per tant, si aquesta moció plantejada com a tal és un xoc amb el que diu el ROM, nosaltres és un xoc amb el que diu el ROM perquè no ho permet, perquè hi ha un expedient obert i el pressupost és un punt que ara mateix s'està treballant, buscarem altres maneres per quan es produeixi aquest o d'altres fets amb la recollida de signatures per part de la ciutadania. Gràcies.
Gràcies, senyor Escortiz. No puc compartir el seu discurs. Clar, vostè no m'ha preguntat mai sobre aquest assumpte. No ens ha dirigit mai al govern a preguntar si ens hem reunit, si no ens hem reunit, no ha preguntat mai res. Jo crec, per la cara que feia, que vostè se n'adonava ara que ja ens havíem reunit amb la plataforma. Per tant, no digui que no hem estat un govern que des de que van entrar les signatures no han fet absolutament res, perquè vostè no ho sap. Tampoc ens ha preguntat. Van entrar la moció per registre a última hora, abans de convocar el ple el divendres. Penso que la van entrar el dijous. A la comissió informativa no van preguntar res, tampoc es van dirigir al govern, per tant no em digui que aquest govern no parla d'allò perquè fa afirmacions que vostè no sap. I després han de clarificar xifres del pressupost, això és una altra qüestió, no és el que estem debatent ara. Podem demanar les xifres que vulguem per debatre el pressupost i tindrem oportunitat de fer-ho. I amb la plataforma fa mesos i mesos que en parlem. No ens posem d'acord, li haig de dir, no ens posem d'acord, tenim dos punts de vista de vegades molt allunyats, però no em digui que no parlem de xifres perquè en parlem, eh? Ah, vostè no hi és en aquestes reunions, no ho sap, però pregunti, jo li demano que pregunti, li explicarem tot el que faci falta, però no em barregi les xifres del pressupost amb una qüestió que el secretari li va advertir que no podíem fer i que vostès han volgut continuar presentant. És que no és la via, perquè llavors estem encallats. El que hem de fer és reconduir les qüestions que són administratives i que molt sovint se'ns escapen, de dir, escolta, la fórmula per fer-ho és presentar al·legacions. Hi haurà debat polític, clar que hi haurà. Clar que n'hi haurà, de totes les xifres que fa falta, però fem-ho per la via correcta, perquè si no estem ara perdent el temps amb una qüestió que ni el reglament, no el ROM, el reglament de participació ciutadana no deixa, perquè diu clarament que quan és qüestions de tributs no pot ser, i aquesta és una perquè és de tributs, i que a més hi ha un expedient amb exposició pública obert. És l'únic que demanem, que ensenyim el que, els mecanismes que tenim, els instruments, i el debat hi serà, i clar que hi serà, i obert. I parlant de tot, el que fa falta i el que vostès considerin. Jo li demano que retirin la moció, perquè si no, lògicament, els grups del govern haurem de votar en contra. I si surt aprovada, igualment no es podrà aplicar, perquè la legalitat no ens deixa. Jo li demano que retirin la moció.
Com hem dit, estem entenent que estem entrant en un conflicte amb el ROM i amb d'altres reglaments, i per tant ja hem dit que quan s'hagi de buscar solucions, les buscarem en altres maneres. Per tant, podem retirar la moció. Gràcies.
Moltes gràcies. La moció doncs queda retirada. Senyor Ricard Vicente. Perdó.
Sí, disculpi, senyor alcalde. Volia aprofitar per fer una reflexió. Si bé és veritat que, segons sembla, resulta que no és possible tirar-ho endavant perquè entraríem en un conflicte a nivell de reglament, sí que entenem que la situació demana, doncs en situacions excepcionals, mesures excepcionals. I, per tant, tampoc en quedaríem el mateix, com també comentava el senyor Carretero. Caldria, entenem, des d'aquest grup li demanem al senyor alcaldia doncs que busqui alguna mesura, alguna manera, digue-li Junta de Portaveus, digue-li Comissió Informativa, no ho sé, però ja que hem arribat a un punt que hi ha un gran important nombre de signatures que recolzen una postura, doncs que potser trobem d'aquí a la decisió final, a la votació final, alguns altres elements perquè no es quedin amb els propis i amb els de sempre. Crec que la situació també ho demana, doncs que des de la voluntat política hi hagi un esforç definitiu i clar en el sentit d'aproximar el possible doncs, el plantejament i la manera d'explicar-ho d'aquestes persones que ho posen sobre la taula, doncs, d'escoltar-les. I penso que val la pena doncs, donar-li unes voltes més i trobar alguna manera que vagi una mica més enllà del que està estipulat. Gràcies.
En definitiva estem parlant de diàleg, de parlar i d'escoltar, i amb això hem estat sempre oberts, malgrat no ens hem posat d'acord fins ara, però continuem oberts a parlar-ne. Senyor Carretero.
Jo en aquest sentit, i en la línia que he parlat abans i que ara ha parlat el meu company Ricard Vicente, el que demanaria ja, en aquesta situació, que realment doncs, és excepcional pel nombre de signatures que s'han recollit, és que d'aquí a que acabi el procés d'exposició pública i de la resolució de les al·legacions, doncs no solament el govern, sinó que puguem participar d'aquesta tots els grups del plenari. Perquè, clar, de fet, inclús el Partit Socialista ja va donar el recolzament inicial al pressupost i a les ordenances fiscals, nosaltres ens van abstenir, però, clar, per poder-nos posicionar voldríem participar d'aquest debat en una iniciativa ciutadana, bueno, iniciativa ciutadana, no la diguem iniciativa ciutadana, però amb una plataforma doncs, que ha recollit més de quasi 4.000 signatures. Per tant, jo aquest debat, que no sigui solament entre el govern i la plataforma, sinó que puguem participar tots els grups, inclús, vamos, jo és que en el cas del Partit Socialista, si jo estigués al Partit Socialista, doncs és que ho exigiria, perquè el Partit Socialista va recolzar inicialment el pressupost i les ordenances fiscals i ara doncs, entenc que li ha de donar, no solament a ells, sinó a tots en aquesta situació participació.
Queda sobre la taula, per tant, la possibilitat que els grups polítics en conjunt es puguin reunir amb els representants de la Plataforma per uns impostos i uns serveis justos, més enllà de les al·legacions que es puguin formular i atenent aquesta consideració tècnica del secretari que va fer abans de l'exposició d'aquesta moció de l'ordre del dia del ple municipal d'ahir. La moció per la qual la CUP presentava perquè fos admesa a tràmit la iniciativa ciutadana de la Plataforma Ciutadana per uns impostos i serveis justos el 17 de setembre del 2013, moció que va retirar la CUP d'acord amb l'argumentació tècnica del secretari municipal, però que va donar peu a un altre debat del qual potser també en surten bones coses vist el plantejament general de les intervencions que hem pogut escoltar.